Molt bon dia i benvingudes a Dones al Mar, aquest espai on avui coneixerem a Isabel Otessier, una de les figures més destacades del món de la vela i la navegació. Va ser la primera dona en donar la volta al món en solitari sense assistència en una regata d'altura i ha obert així camí a moltes altres dones que han vingut després. Però la seva trajectòria no es limita tan sols a la navegació. La carrera d'Isabel Otessier destaca també pel seu compromís en qüestions ambientals i les seves atribucions a la literatura. Ha publicat relats, assaig, un llibret d'òpera, una novel·la i fins i tot produeix un podcast a la ràdio francesa. Tot i això, una cerca ràpida a les xarxes mostra molt poca informació en català o en castellà més enllà de la Viquipèdia. És que és una figura reconeguda internacionalment, però sembla que relativament poca a casa nostra. Fa algunes setmanes va venir a Barcelona i va tenir l'oportunitat de xerrar amb ella una estoneta. Tot això va ser al Marítim de Barcelona, on es va omplir la sala per escoltar-la xerrar i saber una miqueta més sobre la seva trajectòria, les seves passions, les seves il·lusions. I avui, a Dones al Mar, us oferim una breu repassada de la seva vida. L'Isabel va començar a navegar de molt petita. De fet, als 12 anys ja navegava sola amb un petit dinghy i de ben jove va aprendre a la responsabilitat de dur una embarcació, però sobretot, ella diu, a tastar la llibertat que suposa la navegació en solitari. Als 22 us heu de fer una idea que tot just acabava la carrera i ja compaginava la feina amb la construcció del seu primer vaixell. Era un veler de 10 metres d'acer amb el que creuarà ben aviat l'Atlàntic. Ho va fer amb tripulació, però després d'uns mesos de navegacions va decidir tornar a casa i ho va fer en solitari. I allà comença una nova etapa que potser és la més coneguda, que és l'Otessier que comença a navegar en regates.
Al principi no estava pensant en absolut en la competició. No sóc d'una família on els nens fossin empesos a la competició. Em van ensenyar a navegar i prou. Jo vaig començar a pensar en la competició una mica més tard, quan vaig acabar el viatge per l'Atlàntic amb el meu vaixell i vaig tornar pel meu compte a la meva ciutat, on vivia, a La Rochelle. I llavors ja vaig voler tornar a marxar, però vaig voler tornar a marxar d'una manera diferent. Havia passat un any navegant per plaer i vaig pensar en aquell moment en què vaig conèixer altres navegants que feien regates, que una regata també era una manera d'aprendre molt sobre el mar i els vaixells. Perquè quan vols intentar guanyar una carrera és necessari ser la millor en meteorologia, en la preparació del vaixell, la millor en maniobrar el vaixell. I en aquell moment hi havia a França, que existeix encara, una regata que és de petites embarcacions de 6 metres i mig. I que és un creuament de l'Atlàntic que seguia sent un recorregut interessant.
Une course qui est sur des petits bateaux de 6,50 m, donc pas trop cher, et qui est quand même une transatlantique, donc quand même un beau parcours.
Així que quan vaig arribar a casa vaig pensar, no he fet mai regates, però intentem.
Je vais essayer de faire ça.
I ja sabeu que les regates tenen una cosa que enganxa i, de fet, va anar bé. Va anar tan bé que la següent regata que es va apuntar ja s'anava a donar la volta al món en 4 etapes. A més, amb una embarcació més gran de les que havia navegat fins al moment, una embarcació de 28 metres. Però no és fins que li pregunto explícitament que no m'explica que efectivament sabia que era l'única dona en apuntar-s'hi. Insisteix, però, amb un posat seriós, que per ella no era rellevant.
No, era una cosa que jo sabia, perquè havia vist el llistat de la gent que preparava la regata i jo sabia que era l'única i sabia que era la primera. Hi ha una cosa que vaig descobrir que és, jo ho feia per plaer, però el fet que jo fos una dona pionera en aquest terreny també animava a moltes altres dones, no necessàriament en l'àmbit de la vela i la competició amb vela, sinó en els seus propis desitjos i a les seves pròpies capacitats, a sentir-se capaces de fer allò que volien fer. Sabem que tot sovint les dones no confien en si mateixes i vaig descobrir això perquè després de la primera volta al món vaig rebre molts comentaris de moltes dones que em van dir, és genial, em va ajudar.
Après ce premier
sí,
tour du
va ser molt commovedor descobrir que a través d'aquesta activitat que jo havia fet en principi per mi,
oui, c'était très
finalment tenia un valor social en la lluita de les dones.
Cette activité que j'avais fait au début pour moi,
i així és,
ça
crec que va ser
bo. Dans le combat des femmes et je trouve que c'est bien.
I de fet, la situació a les darreres regates ha canviat moltíssim. Només cal veure la darrera Vendée Globe, una cursa de referència internacional que dona la volta al món en solitari i que en la darrera edició ja teníem doncs, més dones inscrites que sumen totes les edicions que s'havien fet fins ara. A UTC defensa que no és tan important la força física que necessites o trigar un minut més o menys per fer una maniobra com la intel·ligència de preparar correctament una embarcació, la capacitat d'estar concentrat o fins i tot el coneixement meteorològic. I, per tant, que d'alguna manera això és qüestió d'estadística i de temps.
Simplement, jusqu'à maintenant, il y avait tellement peu de
simplement
femmes.
És que fins ara hi havia molt poques dones. Això estadísticament, quan tens un 5% de dones, és més estrany que el guanyador estigui dins d'aquest 5% que no pas del 95% dels homes.
Le vainqueur soit dans les 5% que dans les
així que fins ara, a la Vendée Globe, per exemple, o altres curses com aquesta, sempre les han guanyat homes. Però recordo a Ellen MacArthur, que va ser segona, o Florence Artaud, que havia guanyat una carrera transatlàntica en un multicasc.
Florence Artaud havia guanyat una cursa transatlàntica multicoc, donc voilà.
Ara, jo crec que ara les dones estan començant a ocupar el seu lloc. Veig, per exemple, a França, que hi ha creuaments de l'Atlàntica 2 que obligatòriament han de fer un home i una dona. I així ens veiem obligats a fer espai a les dones, perquè elles també puguin accedir, ja que malgrat tot és encara més complicat accedir-hi per a les dones que pels homes.
Parce que malgré tout, c'est encore plus compliqué pour les femmes que pour les hommes.
Espero que cada vegada siguin més i més. Ho haurem aconseguit quan ningú es pregunti si és un home o una dona. I quan ningú pregunti, però qui es quedarà amb els nens?
Personne ne s'interrogera pour savoir si c'est un homme ou une femme. Et que quand personne ne demandera, mais qui va garder les enfants?
La trajectòria, doncs, d'Elisabel ha estat marcada per ser una pionera, però també marcada per no ensorrar-se davant dels incidents. I és que ha tingut diversos accidents greus al mar. El 94 desarbola el seu barco en plena regata Bock Challenge. L'accident arrenca part del sostre i la coberta, obligant a que la navegant sigui evacuada per la marina australiana amb helicòpter. Més tard, el 96, participa a la Vendée Globe, però ha d'abandonar perquè perd el timó. Tot i així, ella no es retira del tot, sinó que repara el timó i acaba de fer la volta al món sense optar, això sí, a cap possibilitat de premi. Més tard serà el 1999 amb una altra regata, en aquest cas la Round the World, que el pilot automàtic deixa de funcionar just en el moment en què una ona arriba. La Isabel no és a temps d'agafar la canya i té el temps just per tancar l'escotilla abans que la seva embarcació doni la volta. Passarà una nit tancada dins l'embarcació amb el tratge d'aigua posat de supervivència, però per sort després és rescatada al cap d'unes hores pel navegant italià Giovanni Soldini, que participava en la mateixa regata. Tot i aquests incidents, ella no ha deixat mai de navegar i ens respon això quan li preguntem com enfronta les seves pors.
Dans la vie, on a des problèmes.
En la vida tenim problemes i no per això deixem de viure. Si tens un accident de cotxe, tornaràs al volant i seguiràs conduint.
Si j'ai un accident de bateau, je vais continuer à faire du bateau.
Així que si tinc un accident de navegació, continuaré navegant. I l'avantatge en aquestes regates és que pensem molt abans de sortir en tot el que pot passar, tots els horrors possibles.
Et donc, on s'est préparé dans la tête.
Així ens preparem mentalment i tècnicament. Hem preparat totes les coses perquè tot surti bé. Pot ser, per exemple, una formació per poder cosir, si ens fem mal. Pot ser una formació per reparar el màstil o el casc, així que quan hi ha un accident greu, doncs no estem desesperats i no estem completament perduts.
Donc, quan hi ha un accident grau,
són moments seriosos, moments perillosos, moments en què ens concentrem en les coses. No és un moment agradable, però hem de fer les coses i quan les fem és un pas cap a la vida. En comptes de seure i plorar, agafem una galleda i buidem el vaixell. I tot això fa que aquests moments, que serien terribles per a les persones que no hi han pensat, que no estan acostumades,
al lloc de s'asseoir i plorar, on prend un saut i un
o que no tenen experiència. Per mi, siguin moments durs, però són moments on sé que psicològicament sóc capaç i per ara tècnicament també.
Qui serait peut-être terrible pour des gens qui n'y ont pas pensé, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas d'expérience. Pour moi, c'est des moments durs
Potser sí que algun dia va realment malament i desapareixem al mar i morim tots, però el més tard possible.
Pour l'instant, techniquement, d'aller. Après, oui, peut-être qu'un jour, ça se passera vraiment très mal et que je disparaîtrai en mer, mais on va mourir toutes les deux, hein. Alors, le plus tard possible.
Actualment, com dèiem, no ha deixat de navegar mai i ho fa per plaer. Ho diu seriosament. Es pren seriosament això de navegar per plaer i amb convicció, com diu totes les coses. Ara es dedica, però, a acompanyar altres en els seus projectes al gel. Científics, alpinistes, com per exemple el que ens ha dut a la xerrada del marítim, que presentaven una expedició on, en aquest cas, anaven a descobrir noves rutes d'alpinisme. Però també fotògrafs o gent que ha anat a descobrir l'Antàrtida. El seu viatges són sovint pel gel i per això ens explica que també té una embarcació específicament preparada per això.
El meu vaixell actual és un vaixell d'alumini de 47 peus, una mica menys de 15 metres, molt simple, molt segur, molt mariner, i tinc molta confiança en el meu vaixell. No és un vaixell que vagi molt ràpid, però bé. No és que ara vulgui anar molt ràpid. Vull just al contrari, prendre'm el meu temps i passar temps al mar, a les badies, a les cales, a les recalades, a tots els llocs allà on vagi. I el vaixell correspon molt bé a allò que vull fer i al mateix temps. Ja ho veurem a les imatges. És un vaixell on la vida a bord és molt simple. Bé, podem fer de tot. Podem menjar molt bé, podem cuinar, inclús hi ha forn, i podem fer pa i pastissos. I abans on et pots rentar. No tenim molta aigua, però ens rentem. Podem dormir bastant bé, crec, i ja està, és molt simple. Vivim amb molt poca electricitat, amb alguns litres d'aigua al dia.
On vit avec très peu d'électricité, avec quelques litres d'eau.
Però vivim molt en la natura, tant en contacte amb la natura que la resta no importa massa.
Tellement au contact de la nature que le reste n'a pas beaucoup d'importance.
I sembla que alguna cosa relliga aquests navegants oceànics i solitaris amb la presa de consciència de que els recursos són limitats. Segurament recordareu l'Elec MacArthur, que de fet ara porta endavant la seva pròpia fundació amb el seu mateix nom i que lluita per una economia circular que prengui consciència, no?, que els recursos són finits. Doncs bé, també és el cas de la Isabelle Autessier. El desembre del 2009 va ser elegida presidenta de la branca francesa de la World Wildlife Foundation i mostra el seu compromís amb la conservació ambiental. I és que ha navegat connecta d'una manera molt directa amb la natura.
Sûrement parce que quand on navigue, on est dans la nature.
Certament, perquè quan naveguem som a la natura i som amb la natura. No vaig contra la mar, vaig amb la mar. I la meva feina com a marina és mirar i mirar d'atendre què està passant i adaptar allò que faig a allò que tinc al meu voltant, perquè no prenc una decisió, no decideixo fer alguna cosa.
Je ne prends pas une décision comme ça, je ne décide pas de faire quelque chose. Je vois que quel est l'état de la nature autour de moi.
Veig quin és l'estat de la natura que m'envolta i des d'allà decidiré com conviure amb la natura. I crec que està al cap, que és un procés intel·lectual, que és molt important. I això és el que no fem a terra. A terra decidim construir això. I no ens fem la pregunta, quin és l'impacte de la construcció d'això a la natura? Sempre em faig la mateixa pregunta.
L'impacte de la construcció de ça sur la nature. Moi, je me pose tout le temps la question. Donc ça, je crois que c'est la première des choses.
Així que crec que això és el primer. I el segon és que, òbviament, quan navegues, potser especialment quan navegues sol, entenem molt ràpidament que som un gra de sorra en un univers que no ens esperava, que no ens necessitava, que tenim la sort de viure en un planeta on hi ha vida, però no és obligatori que hi hagi vida. Podria desaparèixer i al planeta no li importa i a l'univers no li importa. Només ens concerneix a nosaltres. I, per tant, aquest sentiment que necessitem la natura, que som part de la natura, jo penso que és un sentiment que vius més quan vius al mar que quan vius a terra, a la ciutat.
Jo penso que és quelque chose qui se vit plus quan on est en mer que quan on vit a terra dans une ville.
No sé fins a quin punt estaria molt bé receptar-nos a totes plegades un viatge, no?, transatlàntic per poder veure l'impacte realment de tota aquesta contaminació i veure el que està passant. No fa molt l'Aina Bausà ens explicava en la darrera entrevista que li vam fer que s'havia trobat fins i tot fluorescents de cuina al mig de l'oceà i de la travessa de l'oceà Atlàntic. I és que realment cada vegada és més i més l'impacte que té la nostra forma de vida sobre els oceans. El que més li preocupava a l'Isabel, però, quan en vam parlar d'això, és tot allò que no es veu. I és que, si ens fixem, per exemple, en el Mediterrani, un dels mars més contaminats del món, possiblement veurem molt menys deixalles visibles com les illes d'escombraries que tots tenim al cap, de plàstic, que es creen al mig dels oceans, perquè el mar sovint no canvia de color quan canvia un grau de temperatura.
Si vous allez au milieu de la Méditerranée, qui est la mer la
Però si vas al mig del Mediterrani, que és la mar més contaminada del món en termes de plàstic, no necessàriament veuràs molts objectes de plàstic.
Parce que ce sont des milliards de petits morceaux qui sont beaucoup plus dangereux.
Perquè són milers de petits trossets que són molt més perillosos i que són absorbits pel plàncton, pels peixos, per les aus, pels homes. I per tant, és una cosa que no veus. Així que és encara pitjor que si es veiessin. I és el mateix.
Peut-être que si ça se voyait. Et c'est pareil, j'en parlais ce matin.
Estava parlant aquest matí amb els estudiants de que l'oceà s'ha escalfat gairebé un grau. És moltíssim un grau per l'oceà. Això canvia moltíssim les coses. Però quan navegues no veus pas que l'oceà hagi canviat de color. No veus pas que l'oceà està un grau més calent.
Vous pouvez voir que
pots veure que hi ha vent una mica més fort, que hi ha llocs on plou una mica més o llocs on plou una mica menys. Pots veure, potser, quan baixes a terra a les glaceres, quan hi vas regularment, que la glacera ha retrocedit. Però és molt difícil de percebre la importància d'aquests canvis, que no obstant són molt importants.
I aquest és només un extracte de la conversa que teníem amb l'Isabel Otessier abans de la presentació del documental que ens portaven juntament amb l'alpinista Lionel Daudet en la recerca de les rutes d'escalada per l'Antàrtida. I és que el Museu Marítim es ompli de dones navegants, sobretot, per escoltar aquesta història, aquesta aventura, on s'explicava no només la complexitat d'obrir noves rutes d'escalada a l'Antàrtida, sinó el fet d'arribar-hi i com hi havies d'arribar amb una embarcació i tots els reptes que una expedició d'aquestes característiques suposa. Al sortir parlo amb algunes navegants, conegudes i amigues i us haig de confessar que més de dues i de tres havien anat a escoltar-la el dia abans a l'Institut Francès i havien decidit repetir. L'emoció de trobar-nos tantes dones navegants davant d'un referent així crec que era compartida i crec que també ho és el fet que aquell dia siguem moltes dones a la sala ens fa pensar que una miqueta més cada vegada som més dones al mar. Thank you.